Són les 8 del vespre.
Amic i amat, un espai en motiu de l'any Ramon Llull, el darrer gran místic.
Ramon Llull tenia cap als 30 anys quan va tenir les primeres visions. Amb aquest episodi, succeït el mes de juliol de 1263, el biògraf medieval de Llull dona inici al relat de la transformació radical de la seva vida. Però aquestes visions estàtiques de Crist crucificat es van repetir almenys 4 vegades per causar a Ramon Llull una profunda impressió que el va portar a comprometre's a complir 3 vots: convertir els musulmans, escriure el millor llibre del món contra els errors dels infidels i convèncer el papa i els reis per fundar monestirs a fi d'ensenyar llengües als missioners. Malgrat tot, no donà començament a aquests propòsits fins que uns mesos més tard va escoltar un sermó del bisbe de Mallorca sobre Sant Francesc d'Assís, el qual inspirà el model a seguir. I com aquest va vendre les propietats i el patrimoni, deixant-ne una part per a la seva esposa i els seus fills, els qui va abandonar per iniciar el seu primer viatge, pelegrinant al santuari de Roc Amador, al Llenguadoc i a Sant Jaume de Galícia.
Amic i amat, any Ramon Llull.
Ràdio Estel, Lleida, 91.5. De dilluns a divendres, durant la primera hora de la Fórmula Estel, celebrem l'aniversari Hipercor. Perquè et descobreixis totes les ofertes, els descomptes, els preus especials i totes les sorpreses preparades per tu. No t'ho perdis. De dilluns a divendres, durant la primera hora de la Fórmula Estel, l'aniversari Hipercor se celebra a Ràdio Estel. El lado bueno de la
vida. Caiguis on caiguis, hi serem. De vegades la vida és com el joc de l'oca, on has de tornar a la casella de sortida i començar de nou. A Càritas hi hem estat, hi som i hi serem per acollir-te i per acompanyar-te tantes vegades com faci falta. Caiguis on caiguis, passi el que passi, sempre ens tindràs per recordar-te que pots tornar a començar, que tu tens la força per aixecar-te i començar de nou. Col·labora amb Càritas Diocesana de Barcelona. Fes el teu donatiu a caritasbsn.org. Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra. Els diumenges a les 8 del vespre, la cantata del diumenge. Johann Sebastian Bach a Ràdio Estel. Cada setmana una de les 200 cantates d'església d'un dels músics més importants de tots els temps. Un regal per l'oïda i l'esperit. La cantata del diumenge. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Estel. El compromís ciutadà, amb Joan Ortiz i Serra.
town. This is what I heard. Of course the story could be wrong. She's the one I've been told. Girl, she's wearing a band of gold. Peggy Sue got married not long ago. Peggy Sue got married not long ago.
El Compromís Ciutadà. Cada dissabte de 8 a 9 del vespre.
Què tal, amigues i amics? Benvingudes i benvinguts al Compromís Ciutadà, aquest programa social de denúncia, en definitiva, que busca fer un periodisme per un món per un món millor, que hem d'escoltar aquest tema de Buddy Holly titulat Peggy Sue Got Married, més que conegut. Aquests dies, com segurament sabeu si seguiu la cartellera cinematogràfica, s'ha portat a la gran pantalla una versió subjectiva del que va ser l'ascens a l'Everest de l'any 1996, un any molt accidentat, on van morir moltíssimes persones a causa d'una tempesta important. S'hi congregaven desenes d'expedicions allà i simplement va ser el mal temps el que va causar una mortalitat impressionant. D'allò se n'han fet diverses pel·lícules, se n'han escrit llibres, una d'elles, per cert, la pel·lícula que protagonitzava l'alpinista lleidatà Araceli Segarra, que es va projectar en cinemes IMAX, però ara n'ha arribat una altra versió que és molt contundent i que és molt més espectacular. Doncs bé, a propòsit de tot això, volem parlar aquesta setmana de què significa pujar als 8.000 de l'Himàlaia i quin impacte ambiental i social té. I per això comencem referint-nos a un autèntic clàssic de la literatura de muntanya, que és l'Ascensió a l'Everest de Sir John Hunt, és a dir, qui dirigia aquesta expedició anglesa al cim del món i que va ser capitanejada per Sir Edmund Hillary, aquest neozelandès que dels Alps neozelandesos va trepitjar el cim del món per primer, el cim més alt del món per primer cop en la història. Passava el 29 de maig de l'any 1950, concretament a 11:45 del matí. I ell mateix, Sir Edmund Hillary, en aquest llibre titulat L'ascensió a l'Everest, està escrit per John Hunt, però el capítol de la cima, del cim, l'escriu Edmund Hillary. Diu, entonces me di cuenta de que la cresta, en vez de seguir elevándose aún monótonamente, se interrumpía de súbito y muy abajo se veía el collado norte y el glaciar Roanoke. Miré hacia arriba y vi una estrecha arista de nieve que se extendía hasta una punta nevada. Unos pocos golpes más de piolet en la nieve firme y estábamos en la cima. Quina emoció, ¿no? Mi primera sensación fue de alivio por no tener que tallar más escalones, ni que atravesar más crestas, ni ver más ondulaciones que nos exasperasen con la esperanza del triunfo. Miré a Tenzing y a pesar del pasamontañas, gafas y careta de oxígeno, todos incrustados de largos carámbanos de hielo, no podía ocultar su contagiosa sonrisa de puro gozo al mirar a su alrededor. Nos estrechamos las manos y luego Tenzing, como sea el Sherpa, me echó los brazos al cuello y nos golpeamos uno a otro en la espalda hasta quedar casi sin aliento. Eran las 11:30 de la mañana. La cresta nos había costado 2 horas y media, pero parecía toda una vida. Corté el oxígeno y me quité el aparato. Llevaba mi cámara fotográfica cargada con película de color dentro de la camisa para tenerla caliente y entonces la saqué e hice que Tenzing posara en la cumbre empuñando su piolet, en el que había una ristra de banderas británica, nepalí, de las Naciones Unidas y de la India. Luego dediqué mi atención a la gran extensión de terreno que se veía a nuestros pies en todas direcciones. Va ser la primera, o millor dit la segona, el primer va ser el Sherpa Tenzing Norgay, el que va fer aquest cim de l'Everest. Hem volgut convidar el Lluís Gómez, que és vicepresident del Centre Excursionista de Catalunya, a qui saludem i agraïm la seva presència aquí. Moltes gràcies, com està?
Molt bon dia.
Comencem pujant a 8.000 metres?
Sí.
8.848?
Sí. 1988. 84 o 48, depèn de qui ho mesuri.
Sí?
Sí. I amb...
També deia 1850.
La mesura ja està feta i deu ser exacta. El que passa que les lectures que podem fer amb els llibres, que són de fa més anys o de menys anys, trobarem diferents alçades.
Qualsevol cas, en Lluís Gómez va ser un dels membres que va viatjar amb la primera expedició que va coronar el cim de l'Everest.
Catalana.
La primera catalana.
Sí,
matisem-ho, perquè la primera va ser l'any 50. Bé, diuen el 24, no? Amb el,
no se sap.
El Mallory.
El Mallory i l'Irving no se sap. Si algun dia es troba a la càmera, ho sabrem.
La càmera amb la que suposadament haurien fet les fotos dalt de tot, clar.
Sí.
Perquè el que sí que sabem és que hi va pujar el Tenzing Norgay i l'Edmund Hillary uns quants anys després. En qualsevol cas, quin any va ser aquesta expedició catalana i per on es va fer?
El 85 va ser l'expedició que vam arribar a dalt, però el 83 ja ho havíem intentat. O sigui, va ser una repetició de la del 83.
I que es va pujar per on?
Pel Tíbet. Era la segona expedició occidental que accedia pel Tíbet després de que els xinesos obrissin l'accés al món occidental. Fins a aquell moment, fins a pocs anys abans, havia estat tancat.
Com es decideix que es farà per una cara o per l'altra?
És una qüestió de demanar els permisos. Pel costat sud, per la via clàssica, estava en aquell moment molt més sol·licitat i, en canvi, pel Tibet estava menys sol·licitat per la dificultat d'accés, per les dificultats burocràtiques, pel desconeixement de com la facilitat de pujar-hi o no i de les dificultats que podia trobar.
Estava menys preparat, m'imagino, el camp base, no?
Gens preparat. No hi havia cap mena de servei. Era l'única cosa és que hi havia una espècie de camins i una mica preparat d'una expedició xinesa multitudinària que s'havia fet uns anys abans.
I, en canvi, des de la banda nepalesa sí que està més preparat, el camp base?
Sí, la banda nepalesa.
Què hi ha en un camp base com el de l'Everest?
Molta gent.
Però hi ha serveis, tipus latrines? Tipus...
Ara, actualment, sí. En aquells moments no hi havia... això ni era impensable fer una cosa d'aquestes, ni pel Nepal ni pel Tíbet. El fet d'anar-hi tanta gent ha obligat a generar uns serveis d'aquest tipus. L'única cosa que es feia llavors era demanar que es recollís les deixalles. Actualment ja s'obliga a recollir les deixalles, que és el mínim que s'hauria de fer.
Vostè fins on ha arribat, de la muntanya de l'Everest?
A 8.450 metres, i he dormit, i he tornat a baixar.
Ha dormit a 8.450
metres? Sí, he dormit a
8.450 metres. Estava a 400 metres de fer cim.
Sí, però el cim es fa quan les condicions són bones i quan els components que en aquell moment ataquen també estan en bones condicions. En aquest cas de que vaig haver de tirar enrere d'allò, anava acompanyat de l'Òscar Cadiach, no es trobava bé. Les condicions de la muntanya tampoc eren molt bones, hi havia molta neu. El dia abans havíem estat 22 hores per arribar fins a aquell punt, o sigui, des de que vam
sortir. Déu-n'hi-do. Sense parar.
Sense parar, treballant amb neu fonda. I això va generar, doncs, que la qüestió de supervivència allà és fer el cim o...
O quedar-s'hi.
O sigui, fer el cim i quedar-s'hi, o tornar a casa, o sigui, tornar a baix...
I tornar a casa.
I tornar... No, al cap de 15 dies tornàvem a estar allà a la vora, altra vegada, atacant. El dia d'atacar el cim, tornava a estar altra vegada allà al costat.
Que va ser quan es va fer.
Que va ser quan es va fer, sí.
Difícil dormir a 8.400 metres?
No.
No?
No. I sense oxigen, eh? Vull dir, jo soc partidari de no fer servir oxigen, però, o sigui, no he fet servir mai, vaja, i he dormit sense problema.
I a quina hora s'aixequen el dia que han de fer el cim?
No hi ha horari, és qüestió de sortir el més aviat possible. Però
més aviat, què vol dir? Pot ser a les 12 de la nit?
Pot ser a les 12 de la nit, perfectament.
Sí?
Sí, perquè per fer pocs metres es tarda tanta estona, perquè, a veure, no fer servir oxigen vol dir que el cos està treballant amb un terç de l'oxigen que tenim a nivell del mar. Per tant, vol dir que fer qualsevol mínim esforç, sigui una passa amb un pam d'alçada, ja és un esforç gran. s'ha de fer molt lentament, amb el qual fer un recorregut, encara que sigui curt, pot comportar moltes hores. I si a sobre hi ha dificultat, encara més. No sé. Per tant, vol dir que s'ha de sortir molt de matí i amb hores per davant.
No sé per què pensava que de nit és més... De dia hi ha més inestabilitat perquè hi ha més calor i, per tant, és més fàcil doncs, que hi hagin despendiments de neu, etc., i, en canvi, de nit més fred.
Sí, però el que es mira és les distàncies i les hores que es poden fer servir per d'allò i, si el temps, i que el temps ho permeti, esclar. I també, si són passos complicats que es necessita visibilitat, doncs el millor s'han de fer de dia. Breathe you out, breathe you in. You keep coming back to tell me you're the one who could have been. And my eyes see it all so clear. It was long ago and far away, but it never disappeared. I try to put it in the past, hold on to myself and don't look back. I don't want to dream about all the things that never were. Maybe I could live without, and I'm out from under. I don't want to feel the pain. What good would it do? Let me go, just let me fly away. Let me feel the space between us growing deeper and darker every day. Watch me now, and I'll be someone new. My heart will be unbroken, it will open up for everyone but you. Even when I cross the line, it's like a lie I'm doing.
El compromís ciutadà. Comunicació i consciència.
Acabem d'escoltar un tema d'Ali Campbell titulat I'm from Out from Under. Actualment, i seguim repassant, literatura de muntanya, diu, actualment les emocions i actituds que impulsaron a los primeros alpinistas siguen vigentes en la imaginación occidental y, lo que es más, se han instalado con mayor firmeza aún. El culto a la montaña es cosa incontestable para millones de personas. Lo vertical, lo feroz, lo helado, son formas de paisaje que veneran automáticamente hoy en día. Imágenes que calan la cultura occidental, urbanita, cada vez más hambrienta de experiencias desenfrenadas y agrestes, aunque sean de segunda mano. El montañismo es una de las actividades de ocio de más rápido crecimiento en los últimos 20 años. Diu, la peculiaridad principal del montañismo respecto a otras actividades de ocio es que exige la muerte de algunos de sus participantes. En 7 semanas asesinas murieron 103 personas en los Alpes en el verano de 1997. La tasa media anual de muertes en el macizo del Mont Blanc casi alcanza las 3 cifras. Algunos inviernos mueren más personas en las montañas escocesas que en las carreteras que las rodean. Cuando Mallory alcanzó la cima del Everest, cayó el último bastión inconquistable de la Tierra, el tercer polo. Ahora es un Taj Mahal congelado, colosal y de mal gusto, una recargada tarta de boda recubierta de escarcha por la que suben y bajan las empresas de escaladores anualmente, paseando a unos clientes que carecen de la experiencia necesaria. Sus laderas están tachonadas de cadáveres modernos. La mayoría yacen en lo que se ha dado en llamar popularmente zona de la muerte, el nivel de altitud a partir del cual el cuerpo humano comienza a sufrir un proceso de deterioro gradual, pero imparable. En fi, als riscos de la muntanya, les seduccions i, evidentment, com no pot ser d'una altra manera, el negoci que se'n desprèn. Avui estem parlant amb en Lluís Gómez, ell és vicepresident del Centre Excursionista de Catalunya. Per cert, que no ho he dit, aquest fragment que acabem de llegir pertany a Les muntanyes de la mente, història d'una fascinació, de l'autor anglès Robert McFarlane. En qualsevol cas, deia que estem parlant amb en Lluís Gómez, que és vicepresident del SEC. Marxem cap al K2?
I tant, vaig tenir la sort de poder anar l'any 88.
I també es va quedar a 8.450 metres?
Aquí, en aquest cas, amb la mateixa distància, mateixa diferència de l'Everest, uns 300 metres, a 8.300.
8.611 és el K2.
Sí.
I per què es diu K2, ho saps?
No ho sé.
Bona pregunta. No? Sí. No, és que una vegada vaig sentir que era perquè és el massís del Karakorum i el 2... Però és la segona,
però
la segona muntanya.
Segona però, muntanya, però no, sí. Podria ser.
Té altres ser. Noms, no? Pot ser no que tingui?
Sí, tot. Sí, té diversos. No em surten, m'agafes així que no em surten, però no sí, res, té
no,
altres noms.
No passa res, no passa res. I què es pot destacar del K2?
Home, que és una muntanya mítica en quant a la seva forma. Està situada al mig d'unes geleres impressionants i surt una muntanya així estilitzada, tipus la clàssica muntanya...
L'Alpamayo, que... com l'Alpamayo.
Sí, una la clàssica muntanya piramidal que dibuixaria un nen quan sí. dibuixa una muntanya, no?
Sí.
I amb una punxa de dalt ben punxeguda, no? Ben maca, maca, molt maca.
I el cim és així, és realment punxegut?
El cim és realment dret, molt dret, sí, per tots els costats.
I allà què va passar? També va ser per condicions meteorològiques?
Condicions meteorològiques, sí. Vam arribar a l'últim campament que havíem estat una setmana abans, on havíem deixat una tenda i menjar, un campament que estava a 8.000 metres, i fèiem un atac que anàvem quatre companys, i a l'arribar allà el campament havia desaparegut, havia fet nevades fortes, i no sé si els allaus s'ho havien emportat o què, però no hi havia ni tenda, ni menjar, ni res. I llavors, doncs, la qüestió va ser decidir bé què fèiem, si tornàvem avall o fèiem un bivac i l'endemà provàvem de tirar amunt. Vam optar per aquesta opció, vam fer un bivac, vam fer un forat a la neu, vam fer un bivac...
A 8.300, eh?
A 8.000.
A 8.000.
Això va ser l'endemà, a 8.000. Ah. Sí, amb uns carmels que portàvem a la motxilla, com tot habitualment
sí.
i provisions que teníem per atacar el cim.
I el sac, clar.
Sí, i el sac de dormir perquè el portàvem cadu allò. Però amb aquestes vam descobrir, mentre fèiem els forats per fer la neu al lloc on te comptàvem que havíem deixat la tenda, va sortir un tros de tenda que no era la nostra, una varilla de fibra de vidre. Seguint la varilla vam trobar un resta d'una tenda de japonesos i allà hi havia algú de menjar, unes coses d'aquestes japoneses, menjar cru o sec o no sé.
Un sushi a 8.000 metres.
Sí, és igual, però era suficient. I també una càrrega de butà i butà, amb el qual vam poder fer aigua i d'allò. Amb això, més els carmels, doncs vam decidir l'endemà tirar amunt. Hi havia molta neu, d'allò, vam avançar 300 metres i vam arribar a 8.300 i sota mateix del coll d'ampolla, que és l'únic pas, diguem-ne, normal que hi ha per accedir a dalt, pas normal, molt dret i complicat, però un pas relativament accessible, i allà sota vam fer, perquè ja es va fer de nit, vam fer el segon bivac, un altre forat a la neu, i segon bivac, però el temps es va complicar. Va
sí, 300 metres en un dia, eh?
Sí, 300 metres de desnivell.
Sí, sí, sí.
Ah, però, bueno, de recorregut, potser 1.000 metres, no gaire més. Costava molt avançar amb la neu i amb l'alçada, però la manca d'oxigen, doncs, costa molt avançar. I d'allò, doncs vam fer un altre bivac, i des de dins del bivac nosaltres no notàvem que la cosa s'estava complicant el temps. Estava nevant, fent molt vent, molt vent. El K2 al vent és terrible, és... A més, es priva la visibilitat i la sortida d'aquest plató de neu que on estàvem. Nosaltres sabíem que allà hi havia mort molta gent anys abans per culpa d'això, del mal temps, i no trobar la sortida, no trobar el punt on te pots tenir una corda fixa posada de la pujada que et permet sortir d'aquell plató. Si no trobes la corda fixa, d'aquell plató no surts. Allà et quedes com va passar amb una expedició uns anys anteriors. Doncs llavors, nosaltres des de dintre el forat doncs, no érem conscients del mal temps que feia, però per ràdio, des del camp base, ens deien que baixéssim urgent, que la cosa s'estava complicant. I, naturalment, quan vam intentar sortir el dematí, ja vam veure que la cosa no pintava gens bé, i llavors era el de sempre, és ja tornarem, i avall.
Quanta estona s'està per, quant temps, quantes setmanes o dies per aclimatar-se i poder pujar un 8.000?
Amb una aclimatació feta, ben feta, a 5.000 metres i d'allò... Depèn de cada persona, però amb un mes d'anar fent pujades, baixades, anar fent puntes i d'allò, a partir de 5.000 metres, amb un mes es pot agafar una aclimatació suficient com per pujar un 8.000 sense oxigen.
Caram. Això que li deia, deia que és un cim molt perfecte, no? Que és molt, molt esbel, molt bonic.
Sí, molt maco.
Per tant, estem parlant de com si féssim escalada amb gel, per entendre'm, amb dos pilets de tracció i grampons es puja...
Hi ha algun tros que sí que requereix fer servir tècniques d'escalada amb gel, perquè, lògicament, són parets pendents de gel dura i d'allò. Altres trams són de neu, altres trams són de roca, hi ha de tot, és mixta, és una pujada molt complexa.
Però jo deia el coll d'ampolla, és així?
El coll d'ampolla és de gel, sí.
És de gel.
De gel, sí.
I les cordes fixes només es fan servir les de la pròpia expedició? O a vegades se'n deixen allà per altres...
A vegades se'n troben de velles, d'altres expedicions. El que passa que qui s'agafa amb una corda que no saps on està anclada ni l'estat que està. Per tant, el millor és posar les pròpies i pujar amb les pròpies. Amb el K2 nosaltres no vam trobar restes d'altres expedicions, vam tenir la sort d'anar-hi i vam trobar pràcticament molt poc restes d'altres expedicions.
Habría motivos, pero basta con despertar. Tú me trajiste al tiempo de los amores, que es casi todo lo suficiente para avanzar. Darte de besos por las mañanas al despertar. Esto me luce un poco convencional, pero es el precio de que me deje de desgarrar.
es difícil quererme un poco sin peligrar. Tú te lanzaste al fondo de mis dolores, los destrozaste, ya no hay motivos para no estar. Quiero poner en la piel mis pies, quiero decir que renazco esta vez, traigo nuevos días, nueva fe. Quiero poner en la piel mis pies, quiero decir que renazco esta vez, traigo nuevos días, nueva fe.
Quiero poner en la tierra mis pies, un tema més que conegut de Pablo Milanés. ¿A qué guardas?, preguntó el alpinista. Al instante en que se deje retratar la montaña, respondió el pintor. El alpinista subió a la cumbre y vio el cielo más límpido y ese horizonte eterno que solo es perceptible por encima de las nubes. Cuando descendió, el pintor todavía estaba allí, esperando con el pequeño lienzo en blanco. De esto hace 200 años. Hoy la montaña tan solo sigue inmutable en el cuadro entre colores puros, pigmentos y aceites. Fragment del llibre de Ricardo Martínez Llorca en col·laboració amb David Martínez Llorca. Tan alto el silencio, també, literatura de muntanya, una de les clàssiques. I és que estem muntanyencs a propòsit de l'estrena d'aquesta pel·lícula, ja fa unes setmanes, titulada Everest, on narra doncs tot el que va passar aquell episodi trist i dur de l'any 1996, on va haver-hi una elevada mortaldat als peus de la muntanya o a les faldes de la muntanya més alta del món.
El compromís ciutadà. Jo canvio, tu canvies, tots canviem.
Què hi té a veure en un programa de temes socials la muntanya? Hi arribarem, no us preocupeu. Amb Lluís Gómez, què tal, Lluís?
Hola, què tal?
Marxem cap al Gassenburn 2. Què podem dir d'aquest pic? On està situat sobre el mapa?
Està situat molt a la vora del K2. O sigui, està al Pakistan, al Karakorum, en una zona molt allunyada del món, del món civilitzat, diguem-ne, del món que per accedir-hi s'ha de fer una aproximació de 14 dies o a l'època que hi vam anar nosaltres, eren 14 dies de caminar amb portejadors.
Quina època hi van anar?
Hi vam anar al agost.
Uh-huh. I quina altura té el Gassenburn 2?
8.032.
Uh-huh. Aquest va quedar-se... Va arribar-hi? Com va
no, anar també a la vora, a la vora. Amb aquest vam fer dos atacs. Primer dos companys, el Pere Aymerich i l'Enric Font, que van accedir-hi, i llavors l'endemà ens tocava pujar amb un altre company, el Toni Turà i a mi, perquè primer anàvem de suport en la cordada d'atac que va fer el cim el dia abans, i el no tenir ells problemes per baixar, doncs l'endemà ens tocava atacar nosaltres. En aquest cas també el company no es trobava gaire fi i vam decidir retrasar un dia i esperar. A 7.800. Faltaven 300 metres també, sempre 300 metres. Són l'últim dia, és l'últim atac. I al final, doncs, aquest company no estava decidit i que sí, que no, que pugem, que no pugem, que tirem avall, que ja hem fet el cim, l'expedició ja ha cobert els objectius, tirem avall. Home, Toni, que són les nostres vacances, estem aquí, fem el cim, va, vinga. Al final, doncs, vam decidir tirar amunt i un tros amunt vam sortir de nit, allò que dèiem de sortir a les 2 de la nit i amb un cel estelat, amb un... No es necessitava ni frontal de la llum que feien els estels, que donaven els estels, i a la neu feia un dia perfecte, molt fred, això sí, però un dia perfecte per fer cim, i el company va decidir tirar avall. Per mi era la primera expedició a un 8.000, la primera vegada que estava a l'Himàlaia, això era l'any 80, sí, l'any 80, i... Vaig baixar amb el company. Avui ho faria diferent. Hagués anat sol amunt, hagués anat sol amunt perquè el dia era per fer el cim.
Déu-n'hi-do. Dificultats tècniques o no?
En aquest cas, bastantes menys que K2 i Everest, sí. Sí.
Hi ha algun 8.000 que sigui tècnicament fàcil?
Tècnicament fàcil... Sí, aquests més... Aviam, tècnicament sempre hi ha dificultats, sempre. A més, aquelles alçades, un petit mur de 2 metres de verticals, el cos li costa superar-lo. Si ni que sigui fer l'esforç aquest, costa. Per tant, tots tenen més l'aclimatació, més el dormir, més el menjar alçada, el fred, el vent, les congelacions, posar una tenda quan fa vent costa molt. Tot es pot ser complicat. És que pot ser complicat fins i tot al Pirineu. Dia d'hivern dolent al Pirineu pot semblar una situació d'aquestes amb alta muntanya
dels Himàlaies. Sí. Abans ha dit que feien de suport a la cordada d'atac. Què vol dir fer de suport a i què vol dir cordada d'atac?
Bueno, les cordades normalment es decideixen en el moment idoni de l'expedició. O sigui, quan hi ha l'equip, hi ha uns quants components de l'expedició ja aclimatats.
Quantes persones són una expedició sencera?
Depèn. Amb aquesta anàvem 6. Amb aquesta de Gaixem un 2, perquè aquesta ens la pagàvem nosaltres, no teníem sponsor. Amb la de l'Everest anàvem 12, amb la del K2 anàvem 11.
Val. I llavors decideixen la cordada...
No, es decideix fer atacs. Primer es fan atacs de... No atacs, sinó de pujades i baixades per aclimatar el cos i per anar equipant campaments d'alçada. Campaments que es van equipant amb tendes, es va posant menjar, es va posant combustible per fondre aigua, es va equipant, diguem-ne, amb tot el necessari. Quan ja es tenen els campaments equipats, doncs es decideix fer atacs ja del cim. Per fer atacs al cim, clar, si tots en un campament no hi cabem. Per tant, en funció dels campaments muntats i d'allò, doncs s'ordenen cordades de 2, de 3, de 4, equips de 2, de 3, que surten, i a un dia diferència, o 2 dies, per no coincidir amb el mateix campament, els que pugen i els que baixen, doncs es surt i representa que els que surten amb segon grup donaran suport als primers. Els primers pugen, però clar, quan s'arriba a dalt, intenten trobar bon temps i bones condicions. Si no es donen aquestes condicions, com que a 8.000 metres no es pot viure ni es pot estar esperant que faci bo, sinó que s'ha de baixar, o sigui, la resistència humana sense oxigen a 8.000 metres és màxim de 3 dies, per tant vol dir que s'ha de fer la volta i avall. I llavors el segon equip puja. Si té la sort que hi hagi un canvi de temps i milloren les condicions, doncs el segon equip, el que va darrere...
Corona.
O sigui, que no se sap qui corona, perquè tampoc se sap quan es surt amb 4 o 5 dies de diferència de baix. Avui dia sí que hi ha una previsió meteorològica que arriba allà. En aquells moments que nosaltres estàvem allà, no hi havia cap mena de comunicació en el món que ens pogués donar una previsió a un dia. No hi havia... O sigui, havíem d'anar a la sort. Oh, no, here I go again, falling in love again. Love is like a grain of sand, slowly slipping through your hand. Oh, oh, whoa, whoa, oh, Diane. Will I love you? I will always. Will you stand by me always? 'Cause love is like a grain of sand, slowly slipping through your hand. Whoa, 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 whoa.
El compromís ciutadà. Sigues tu el canvi que vols veure al món.
Acabem d'escoltar Oh Diane de Fleetwood Mac, perdoneu. Diu, per fi, discretament arribo al cim del planeta on habita Chomolungma. Cinc llargs minuts després que el meu company, en Purba i jo, ens fonem en una forta abraçada sota el vent glacial de l'Himàlaia. Sumit, doctor Sahib, crida el Sherpa. Sumit, Purba, sumit, li responc emocionat. Continuem abraçats, malgrat l'ampulositat de les nostres vestimentes. Estem vivint una espècie d'èxtasi i, de sobte, la vida té sentit. Sembla que el temps volgués aturar-se aquí per sempre, com si la Terra paralitzés la seva rotació. Per cert, miro el rellotge i veig que són 3:15, bona hora. Hillary i Tenzing van arribar a 12:45 en aquesta eixuga i blanca superfície piramidal. La ment ha d'estar molt clara malgrat la pressió dels sentiments. No han d'aflorar més del que és necessari perquè una relliscada o un descuit a causa de l'eufòria seria mortal. No és moment d'onirisme, però sí d'impregnar-se de sensacions, d'inundar-se d'un univers lluny, espurnejant. El cervell ha d'actuar fredament i cal ser molt conscient de cada acte. Un quart d'hora al cim del món, del Puigpedrós a l'Everest, aquest petit llibret del mitjà Josep Antoni Pujante, també, que s'ha convertit en un dels clàssics de la literatura de muntanya, almenys de casa nostra. Lluís, seguim, va, cap on marxem ara?
Al Broad Peak.
Al Broad Peak, que està cap on?
Està al Karakorum.
També?
També, sí. Aquí està.
És aquell que va aprofitar que ja que hi som, doncs sí, pugem-hi. Sí. I aquest es va quedar a 300 metres?
No, aquest no, aquest va fer el cim.
Va fer el cim.
Va fer el cim.
Quina altura té?
8.000... No sé si... 20 o 26, no sé exactament.
No? És un d'aquests primers 8.000.
Sí, és dels baixets, dels que són més accessibles.
Res, dels baixets, un 8.000. un 8.000 de res. Bueno, dificultats, que té condicions tècniques que requereix... Deu estar a prop del... Ah, bueno, clar, si em diu que
està... Està molt a prop del K2. En aquest cas està entremig del Gaixembrun 2 i el K2, però molt a prop del camp base del K2. El camp base d'aquest cim està a 3 o 4 hores de camí del K2. Del camp base del K2.
I és difícil? No és difícil. Quina és la... Com podem descriure, no?, la pujada?
Sempre és el que... O sigui, els cims aquests sempre tenen dificultat, sempre.
Sí, sí,
sempre són parets dretes, pendents molt dretes, arestes, roca mixta, esquerdes... És complexa. S'ha d'anar equipat i d'allò. El que passa que en aquest cas havíem estat i portàvem 3 mesos quasi atacant el K2... i havíem ja de desistir, que vam de baixar, de fer un bivac a 8.300 metres, i havíem d'esperar el campament perquè ja teníem tots els portejadors allà. L'aproximació del K2 i del Broad, doncs són molts dies de portejadors, per tant no es pot retreçar res. El K2 necessitàvem una setmana per tornar a fer un altre atac, no teníem temps, i en canvi vam decidir que tres companys més, doncs, intentava veure si podíem fer el Broad. En aquells moments hi havia instal·lat el Broad una expedició de Girona, d'uns companys de Girona, que amb ells doncs vam intentar pujar. El que passa que ells acabaven d'arribar, no estaven aclimatats, vam haver de tornar enrere i nosaltres, un parell de nosaltres, vam arribar a dalt.
Mm-hmm. De tots aquests 8.000, hi ha no només els que ha estat, sinó els que no ha estat tan bé, dels 14, no?, que són.
Sí.
Quin és el més complicat, el K2?
Jo diria que sí.
Sí? Els Annapurnes, què tal?
Bueno, els Annapurnes tenen dificultats, però no tenen el dia de... O sigui, el fet de que s'hagi d'estar més de 2 dies a sobre 8.000 metres... I això sol ja és una dificultat molt, molt, molt gran, sobretot si es fa sense oxigen. Amb oxigen ja la cosa canvia.
Ah, clar, parla perquè l'últim campament es troba a 8.000 metres de molts d'aquests cims, no?
Sí, sí, i llavors ja vol dir que s'ha de viure a 8.000 metres. Viure a 8.000 metres amb un terç de l'oxigen que tenim a nivell del mar,
clar,
és complicat.
72 hores, no, deia?
Sí,
3 dies,
sí,
no?
S'ha de baixar o ja no es torna.
Ha pogut veure o fer una mica de seguiment... tant de la pel·lícula d'aquesta Everest que narra els episodis de l'any 96 o m'imagino que teniu una opinió formada sobre tot aquell capítol, m'agradaria preguntar-li per això.
Bé, el que dèiem és que s'ha massificat molt la muntanya, sobretot els accessos a aquests cims. Amb l'utilització de l'oxigen s'ha rebaixat la dificultat de l'alçada, perquè anar amb oxigen vol dir que estem fent cims equivalents a 6.000 metres, o sigui, no té les mateixes característiques. Això, més la comercialització a través d'agències i de preparació dels campaments, ja d'una manera comercial total, fa que hi vagi molta, molta, molta gent i s'acumulin quantitat de persones tant als campaments base com als campaments. Com que amb aquestes expedicions comercials l'objectiu és arribar el més ràpid possible a dalt i tornar a baixar, potser no s'ha mirat molt si les condicions eren les que tocava, o a vegades, com que costa tants diners, doncs tirar enrere costa molt. I llavors doncs, s'apura o es sobrepassa el límit de la consciència del risc que s'hauria de tornar a cadera.
Així com l'alpinista professional que va i sap retirar-se a temps, el que ha pagat tants diners diu, home, jo amb el que he pagat vull fer cim, costi el que costi, exacte, i llavors ho acaba pagant amb la vida.
Penso, això, que, no? Penso que està passant això. A part del no, que s'han perdut valors, hem sentit relats de gent que està en condicions de perdre la vida ja malament i passar pel costat gent que no la ten o que no l'ajuda. Això en el món de la muntanya és una pèrdua de valors molt, molt gran. Vull dir, això creiem que la gent del nostre entorn, dels centres excursionistes i de la muntanya, això no ho hem d'acceptar de cap manera.
Uh-huh. El fet de que Hillary pugés i fes el cim per primera vegada, suposadament, amb oxigen, li desmereix algun fet o no?
No, té una raó de ser molt, molt gran. En aquells moments es desconeixia que una persona aclimatada, ben aclimatada, podia accedir a aquestes alçades sense oxigen. Per tant, era normal que els fessin servir l'oxigen. A partir del moment que el Reinhold Messner va arribar a l'Everest sense oxigen, va baixar i va demostrar que es podia pujar 8.000 metres amb unes condicions físiques bones i una aclimatació ben feta, doncs a partir d'aquell moment penso que l'ús d'oxigen és una mica de presa de pèl i de...
Una trampa.
Una trampa, sí.
El compromís ciutadà. Sigues tu el canvi que vols veure al món.
Avui amb el món als nostres peus, a 8.000 metres d'altura, no es pot trepitjar terra a major altura. Estem als Himàlaies. En Lluís Gómez pertany a la primera expedició catalana que va coronar el cim de l'Everest. Va ser l'any 1985, ho vam comentar el dilluns passat. Lluís, hi havia cua per fer cim aquell any?
No, llavors no hi havia cap cua. Pel Tibet érem l'única expedició en aquells moments que anàvem per aquella via, per la cara nord, o pel coll nord, millor dit. I, en canvi, pel sud també hi havia una o dues expedicions perquè els permisos es donaven en seqüència, diguem-ne. Quan hi havia una expedició, acabava aquesta i començava una altra i aquells es havien de retirar i entraven una segona expedició i així ens anaven.
Ara no és així.
Ara ha canviat totalment. Ara és una qüestió d'un muntatge d'agències.
Agències locals o occidentals?
Agències muntades en general pel món occidental. Però que, per exemple, pel Nepal els hi representa un ingrés amb divises, un dels ingressos més importants que tenen al país.
Sí?
Sí, tant.
Perquè... I això repercuteix, realment?
L'altra cosa és el règim que hi hagi, el polític que hi hagi instaurat, no vol dir que la riquesa que els podria generar això o que els genera sigui important.
O estigui ben distribuïda. No?
Exacte, que estigui ben distribuïda és una altra cosa.
Uh-huh. Llavors dèiem, perquè jo li preguntava per la cua, no?
Sí.
De gent que hi ha, perquè hem vist moltes vegades unes fotos que... impactant.
Sí,
es veu gent,
sí,
fent fila esperant.
Sí, l'exemple el tenim amb un una foto molt típica és l'arribada a dalt amb una fila de gent que està esperant per accedir a dalt. Sí. Això es dona perquè, esclar, cada agència porta un grup de gent molt numerós per accedir, i el dia que fa bon temps, doncs, esclar, tots els grups coincideixen per pujar. Aquí ara no hi ha aquella pauta que marcava el fet de donar permisos en seqüència, no? En canvi, a les fotos de baix, de la part més baixa, que també es veuen files de gent que també va...
La part més baixa vol dir combo, vol dir...
Exacte, el combo i aquestes parts, diguem-ne, d'accés als campaments, aquí es barreja la foto dels alpinistes, o gent que puja pagant, amb els portejadors, perquè, evidentment, l'ús de... O sigui, el fet d'anar-hi pagant vol dir que s'arriba a un campament, que hi ha unes tendes muntades, que hi ha un sac de dormir, que hi ha tot el material posat allà ja preparat, que hi ha el menjar, que hi ha l'oxigen, que hi és tot. Les cordes fixes, i aquí hi ha un equip de gent que instal·la les cordes fixes en els llocs per ús d'aquestes agències. Si un va privat, no pot utilitzar aquestes cordes, perquè els altres s'enfaden, i es converteix en un món... comercial total, i s'ha industrialitzat la muntanya, jo diria. S'ha fet una bestiesa fins al punt de que ara, doncs, ens trobem que hi ha un allau com amb aquests accidents que hi ha hagut en els darrers anys, i no agafa una persona o dues persones o tres, com podria haver agafat. Doncs agafa, doncs, 12 xerpes de cop. Per què agafa 12 xerpes de cop? Perquè si un allau agafa una fila de gent d'aquesta, és a dir, es carrega una pila de gent.
Té conseqüències ambientals a tanta gent allà als Himàlais?
Estic segur que sí, per més que s'hagin millorat les condicions a nivell...
S'han millorat, en aquest sentit? Ah, sí, digui.
Sí, perquè ara obliguen inclús es paga una part, una quota dintre d'allò per poder netejar dintre dels permisos i dels accessos. Per netejar, però així i tot hi ha moltes ampolles d'oxigen, hi ha molt material que ha anat a parar a les esquerdes i que algun dia apareixerà més avall o en algun lloc o altre. O sigui, no tot es retira. I, esclar, centenars de persones durant tota la temporada d'accés a la muntanya vivint allà... És complicat de mantenir-ho net. No és una ciutat amb les condicions que tenim aquí.
Quina és la temporada?
Doncs des de pre-monsó fins a post-monsó, o sigui, des de la primavera fins a la tardor. O sigui, excepte temporada d'hivern, que llavors són comptades les expedicions que hi van, perquè hi ha les condicions de... Sí que n'hi ha, d'expedicions invernals, però, esclar, les condicions són molt més dures i no són per tothom. Llavors, ja, comercialment, ja no és negoci.
Perquè tenia entès que era el maig, més o menys, que és quan en Hillary va arribar-hi.
Sí.
I no sé si hi havia també a l'octubre o novembre.
Sí, post-monsó, clar. És l'època de menys nevades, però, clar, l'època monsònica és la més dura, perquè pot ser que estigui molts dies nevant. Mm-hmm.
En fi, la massificació de la muntanya és segurament un dels temes que ens interessava més parlar. No sé si hi ha alguna cosa que sigui remarcable també i que no haguem dit i que tingui a veure amb aquest impacte, no?
Sí, bueno, avui dia és fàcil anar a la muntanya sense passar per una mica de formació que és la que donaven les entitats excursionistes i aquesta cultura de fer bé les coses, tant per seguretat com pel medi ambient.
Per tant, reivindica això una mica, eh?
Sí.
Ara molta facilitat sortim i...
Massa fàcil, massa fàcil, i d'allò. Tampoc es tracta de donar un carnet i de fer de limitar les coses. La muntanya és un lloc natural per anar-hi quan un vulgui, quan li dóna la gana. Però sí que s'ha de promocionar més la formació i la preparació per anar-hi bé.
Doncs, molt amable, Lluís Gómez, vicepresident del SEC, del Centre Excursionista de Catalunya. Ha estat un plaer tenir-lo aquesta setmana amb nosaltres. I hem disfrutat molt a 8.000 metres d'altura.
Molt bé.
Gràcies. Doncs,
espero que em torneu a convidar un altre dia per explicar coses d'aquestes.
Altres coses, i tant. Gràcies. Adéu.
A vosaltres.
No, no regrets. No, I will have no regrets. All the things that went wrong, for at last I have learned to be strong. No, no regrets. No, I will have no regrets, for the grief doesn't last. It is gone, I've forgotten the past, and the memories I have, I no longer desire, both the good and the bad. I have flung in the fire, for I feel in my heart that the seed has been sown. It is something quite new, it's like nothing I've known. No, no, no regrets. No, I have no regrets. All the things that went wrong, for at last I have learned to be strong. No, no, no regrets. No, I will have no regrets, for the seed that is new, it's the love I have grown for you.
Nice song, huh? Thank you.